trobar, no, el, bueno, superar aquest dol o aquest desencís. I aleshores la reflexió és una reflexió sobre el sentit de la vida o si n'ha de tenir algun. I és una novel·la molt bonica, molt poètica i molt, bueno, té una veu com molt pròpia, molt personal. O sigui que us recomano molt si sou bons lectors, si us agrada la narrativa tranquil·la, que és una narrativa tranquil·la, però alhora també he de dir que és, o sigui, té un punt irònic de fons i divertit que també penso que s'ha de tenir en compte.
Era el gallec, tot, gallec.
Totalment. Després l'altre títol serien Els plats més picants de la cuina tàrtara, que és una autora d'origen rus però que escriu en alemany, que és la Lina Bronsky. D'aquí ja hem publicat tres títols, el més famós dels quals és L'última mort de Babadúnia, que és el best-seller d'aleshores, és el llibre que ha fet més boca a orella, que, bueno, si algun lector d'aleshores ens escolta, és possible, no?, que hagi sentit anomenar aquest títol. I aquesta és una altra novel·la, ella sempre parla d'àvies, val? Li interessa molt, sempre les seves protagonistes són àvies molt particulars, independents, potents, no? I en aquest cas és una dona que viu, que li anuncien que serà àvia, la seva filla ja té 40 anys, i viu a final dels anys 70 a la Rússia comunista, i aleshores veiem com aquesta dona de 40 anys, molt estupenda i molt resolta, bueno, davant de l'anunci de que serà àvia, doncs a partir d'aquell moment dedicarà la seva vida a intentar aconseguir un futur millor per la seva neta. I aleshores viurem com aquesta neta neix, va creixent, etc, etc, i veiem també en el rerefons, no, la crisi de la Unió Soviètica i quan arriba, no, l'enfrontament de la Unió Soviètica, com ella intentarà a partir de convèncer un periodista interessat en els plats de la cuina tàrtara anar a viatjar cap a Alemanya, que és com la seva terra promesa, no? Llavors aquí veurem el contrast entre el món d'on ve, no?, i el món a on va, no?, aquest contrast no?, de les dues concepcions socials, econòmiques, i bueno, sempre és amb molta ironia, o sigui, és un llibre que rius molt, o sigui que realment el recomano per totes les edats i és un llibre molt divertit amb aquest rerefons, no?, de reflexió, no?, sobre dues realitats molt diferents. I l'últim que us recomanaria, que ha sortit ara fa molt poc, és L'amor dels homes singulars, de Víctor Heringer, que és un autor brasiler que malauradament va morir fa 6 anys quan estava a punt de fer-ne 30, val? Tenia molts problemes mentals i al final, bueno, va tenir una mort tràgica, i en aquest cas, bueno, ell va guanyar un dels els premis més importants de Brasil, era una de les joves promeses i va ser molt devastador, no?, la seva mort, i en aquest cas reflexiona sobre la relació de dos nois que, bueno, el protagonista viuria en un suburbi de Rio de Janeiro, en una casa amb piscina i jardí, però enmig d'un barri més pobre. Ell, sabem que és fill de la dictadura, estem a finals dels anys 70 a Brasil, és fill d'un metge, perdó, que col·labora amb la dictadura. Aquest pare, el seu pare, un bon dia porta a casa un altre jovenet, ell té 12 anys, que ve cap a casa, bueno, com que l'acull a casa, no? Aquest, no sabem l'origen d'aquest noi. I entre ells dos sorgirà una història d'amor entre aquests dos nois. Però, clar, en aquest context d'aquest Brasil de finals dels anys 70 i la dictadura. I aleshores això farà, hi haurà un trencament, hi ha un fet brutal que trenca aquesta relació, i és la reflexió sobre aquest primer amor i com en el nostre protagonista li afecta tot allò que va passar, no? Anirem en futur i al passat reflexionant sobre el primer amor, no? O sobre els dols o els traumes d'adolescència i com es poden superar o no. És molt bonic i és molt original també com està escrit, posa fotos, posa dibuixos com si fos una mica autobiogràfic, no? Que no ho és, sinó que és ficció, però realment, bueno, té una veu que també molt pròpia i molt original, no? L'estil molt canviant i molt divers. I també
es nota que us agraden, aquestes obres, que les expliqueu entusiasme amb aquesta passió d'editores. Sí, Glantana.
Sí, és molt intens per lo que nosaltres publiquem. Nosaltres de ficció no publiquem, només tenim un títol. I en català tampoc, tot i que ara bueno, fa un temps que estem darrere Casper Hernández, que justament també treballa a la ràdio, a Catalunya Ràdio, que li volem publicar el primer títol en català. Però, bueno, ja et dic, nosaltres publiquem en castellà, també per al tipus de públic que tenim, no?, el tipus de públic. Les novetats de Sant Jordi, bueno, estic veient aquí la teva xuleta. Sí. Veig que tens 4, sí que és veritat que són les últimes 4 que han sortit. Estic veient, bueno, primer de tot, Mètodes de relajació, que és una col·laboració que estem fent amb la Universitat de Xangai. És una traducció de 8 volums de, bueno, exercicis de Qigong, que no n'hi ha ara mateix en el mercat espanyol molta publicació d'aquests exercicis, d'aquestes tècniques espirituals i físiques xineses, molt antigues.
De fet, teniu uns vídeos, també.
Sí, exacte. Sí. Ens els passen directament de la Universitat de Xangai, i són els propis autors que es graven al jardí fent els exercicis perquè els pugui seguir amb la lectura del llibre. I, bueno, l'objectiu és purament pràctic, no? Control de la respiració, flexibilitat, Després, el següent títol és El poder de la mujer despierta, que justament avui fem la primera presentació oficial a Girona, anirem aquesta tarda, de Julieta París, que és una autora que fins ara no ha publicat res, és la primera publicació que fem amb ella. Ella és psicòloga, amb una teràpia així bastant junguiana, simbòlica, molt fan d'editorial Atalanta i tal, nosaltres som molt fan d'aquesta editorial també, que justament aquesta editorial sí que també és bastant intensa. I ella havia sigut també coach als Jocs Olímpics de Pequín i té com molta pràctica en consulta i de més, i s'ha animat a fer un llibre pues, bueno, com bastant fort sobre la seva experiència personal com a dona. I és un llibre pues, feminista, jo diria, i que parla com, bueno, diguéssim, des de la part, no? Aquí hi ha una lluna a la portada, doncs, bueno, és una mica el símbol femení i com explorar-lo, la il·luminació de la pròpia lluna, de la pròpia feminitat, i també és un llibre que es poden llegir els homes, o sigui, no hi ha cap. Al final és un...
És el poder de la mujer despierta.
De la ment, de la vida, no? És una energia, i ella l'explora amb... Bueno, és molt interessant i està funcionant superbé. Jo crec que és el títol que ens està donant una mica d'esperança, l'editorial, també. Així que guai. La sabiduría de la edad és de Fernando Torrijos, que és una altra de les novetats, aquestes quatre últimes novetats, diguéssim, que entre aquest mes i l'anterior, no? Que estan sortint. És un dels principals portadors del mindfulness a Europa, des dels Estats Units, junt amb Jon Kabat-Zinn, que és l'autor que va portar el concepte de mindfulness aquí a Espanya i que, bueno, a Europa i als Estats Units primer. I, bueno, pues, és l'exploració de la meditació, no? Agafant tot de conceptes molt antics que encaixaven poc amb la nostra cultura, com el budisme zen, doncs, diguéssim, a esterilitzar una mica, no?, tota aquesta part religiosa, tota aquesta estructura que existeix, i intentar adaptar-ho al món modern. I ella explica en aquest llibre la seva experiència, és una biografia, com bueno, una experiència als anys 70, a Massachusetts, en un entorn acadèmic, no? Es troba uns conceptes tal, i comença a experimentar, i bueno, d'aquí neix tota la corrent que avui en dia estem vivint aquí. I és un llibre que, bueno, animo la gent a que no està funcionant molt bé de moment, però, bueno, ha sigut un llibre complicat, i la metodologia d'escriptura d'aquest llibre també ha sigut molt interessant. És un autor que no volia escriure i el vam fer a partir d'entrevistes i de transcripcions de la veu. Vam muntar el llibre, i així és com ha sorgit. Un llibre bastant experimental, però molt interessant, i que jo crec que a la llarga també funcionarà, sobretot a Llatinoamèrica, que hi ha un interès espiritual molt fort, quasi més que aquí, però bueno. I després tenim Eres immortal, de Vicente Merlo, que és un indiòleg que, bueno, pues, parla de les experiències properes a la mort, basades en estudis científics i també relacionant-ho amb física quàntica. I és un llibre que, bueno, proporciona un mapa del que hi ha després de la mort, amb un estil personal, perquè Vicente Merlo és un autor conegut, amb un estudi molt fort, per exemple, Aurobindo, i diguéssim que no és un llibre objectiu del tot, però sí que s'agafa bastant a facts científics i experiències que ha tingut la gent, i les connecta, les relaciona, i parla de conceptes com ECM, experiències properes a la mort, també experiències de mort compartida, i experiències una mica místiques, però que bàsicament ve a parlar de que, no?, som immortals, que en el fons després de la mort hi ha una continuació i que la vida no acaba mai. I això.
Eres immortal.
Sí.
Havia
dit que no era intens,
Merlo.
Però m'estic donant compte que...
Sí, sí. Jo crec que sí que...
Sí, sí.
Per cert, www.siglantana.com, i n'havíem dit editorialleshores.com. Allà teniu la vostra pàgina web. Vosaltres, t'anava a preguntar les últimes novetats, però clar, parlaries de diferents editorials.
Però te'n vull parlar, sí?
Explica'ns.
D'una, que a més em va perfecte perquè em lliga amb el tema de la immortalitat. Vull parlar d'una llegenda de Sant Jordi que hem publicat amb Cusatània, que parla dels orígens de la llegenda de Sant Jordi. fins ara, no? Tenim moltes llegendes de Sant Jordi al mercat. Nosaltres n'hem publicat, bueno, nosaltres no, però a través d'altres segells, com Estrella Polar, per exemple, hem publicat llegendes de Sant Jordi en diferents formats, amb solapes, amb sons, amb música, 50.000 llegendes. I ara expliquem els orígens de la llegenda de Sant Jordi, és a dir, qui era Sant Jordi? Qui eren els seus pares? No? Com és que celebrem encara la llegenda de Sant Jordi? Com aquella llegenda arriba als nostres dies? Per què es regalen llibres i roses? I tot això en un format còmic, seria, doncs, vindria a ser com el primer còmic històric, no? Per nens a partir de 6 anys aproximadament. I l'hem fet amb la Cuchu i amb la Gina Samba. I estem molt contents perquè hem vist que hi ha una molt bona distribució en el mercat, un bon posicionament, i espero que Cossetània pugui vendre molts, molts llibres, perquè, evidentment, si Cossetània vens llibres, nosaltres això també ens beneficia.
Per això, tant, això és el que ens agradaria, de tots aquests llibres, doncs que al final la cosa s'animi i que descobreixin els lectors i lectores que amants de la lectura descobreixin les vostres editorials. Abans, a l'entrada, havia dit que descobriríem l'Arpegio, que és una altra editorial que em seu aquí a Sant Cugat, i anem a escoltar l'entrevista que vam fer l'altre dia a un dels seus responsables, el Jaume Tortella. I per acabar, a la Cruïlla Cultural de Sant Cugat coneixem Jaume Tortella, un dels responsables d'altra editorial santcugatenca especialitzada en història de la ciència, història, música, musicologia... Molt bon dia, Jaume.
Molt bon dia, què tal?
Sí, musicologia, història, música, història de la ciència...
Sí, en aquest entorn, sí. De fet, són les tres àrees de les quals jo tinc algun coneixement.
Anem enrere, anem a explicar primer què és Arpegio, és en castellà, no?
Sí, però vam buscar un editorial Arpegio que es pot dir en català, escriure exactament igual en català, de manera que és ambigu, diguem, des del punt de vista lingüístic.
Tu ets físic?
Sí.
I què fa un físic editant llibres? Sí que història de la ciència, evidentment, sí que...
Bueno, jo també soc doctor en història, després. I vaig fer la tesi doctoral sobre música, història de la música. Llavors, les tres àrees aquestes que treballem són les tres àrees de les quals jo tinc una mica de coneixement. I els hi vaig proposar als meus amics i parents quan vam muntar l'editorial l'any 10, el 2010.
2010...
Doncs tocar aquestes tres àrees en les quals jo m'hi puc moure amb certa tranquil·litat.
Hem d'explicar que tu et vas jubilar fa uns anys.
Sí, jo em vaig jubilar de... Feia ja uns pocs anys que m'havia jubilat i jo em dedicava a llegir, a escriure, a acabar la carrera d'història, la segona carrera.
Per tant, vas estudiar història i ja una vegada et vas jubilar.
Sí. La tesi doctoral la vaig llegir l'any 99, per tant, jo tenia ja 59 anys. I el meu pare havia sigut editor, i llavors vaig pensar que la manera d'aportar a la cultura, a la minsa cultura del nostre país, era muntar una editorial, i com que ara tota la tècnica d'impressió i relligat de llibres és bastant... ha millorat molt. Aquelles antigues linotípies, afortunadament, ja han passat a la història. Doncs ens podem permetre solament invertir en aquells llibres que tenim, diguem, venuts quasi segur. És a dir, que treballem sota comanda, no? I això significava que cada llibre finançava el següent i que no hi havia una inversió i una despesa... I bueno, ens ha anat bé.
Per tant, hem d'explicar que el 2010 tu tens ganes de donar vida a investigacions, a llibres que ajudar a persones que estudien la cultura i de la ciència, i llavors agafes a amics i familiars per donar forma a una editorial.
Amb un dinar eren 4 o 5 persones, hi havia un catedràtic de l'Autònoma, que és amic, i la seva dona, i la meva dona, i el meu cunyat, i vam comentant, jo ja portava la idea, els vaig fer una mica d'una encerrona, i al principi miraven amb cara de pòquer, però els vaig convèncer. Després vam cridar a persones, un gran musicòleg a Madrid, i bueno, ho vam muntar el 2010, que hi havia una crisi brutal i que en aquest país es llegeix molt poc. Però bueno, amb aquest sistema, doncs, ja portem quasi 80 títols. I bueno, estem contents. Jo treballo com un mono, però estem contents.
Hem d'explicar que és una editorial que no té lucre.
No té,
treballeu per la cultura.
Exacte, no tenim cap afany de lucre. Hem de seguir les normes legals, per tant, si hi ha algun guany passa a reserva, que es diu legalment, quan fem la junta anual, però no hi ha sous, no hi ha repartiment de dividends, no hi ha comprar-se un Volkswagen a final d'any, no hi ha res. Vull dir, més bé jo tinc una mica de despesa, perquè jo, si he d'invertir en un viatge a fer una presentació, doncs tot això no li passo compte de gastos a l'editorial, evidentment. De manera que és una editorial, jo crec, atípica, o almenys una mica singular, perquè no ningú viu d'això. I així anem. Creiem que estem fent alguna labor cultural de divulgació, amb llibres de qualitat. Si hem publicat 80 llibres, també hem rebutjat a l'ordre de 80 llibres que ens han proposat, perquè no s'assemblava, o no seguia la línia, o no tenia la qualitat que nosaltres ens autoexigim, no? I per tant, són llibres que no caduquen, en certa manera. No són llibres d'ocasió, sinó que són llibres que no caduquen. Inclús aquest llibre sobre Lenin, que és el centenari, l'oportunitat del centenari de la mort, però és un estudi que tindrà vigència molt temps, perquè no és un llibre d'efemèride, és un llibre d'anàlisi de lo que és el leninisme com a especialització del marxisme i un estudi en comparació sempre del que feia Lenin als principis del segle XX amb l'actualitat. És a dir, què fan els partits polítics actualment en contrast amb el que feia Lenin i tal. Llavors, són llibres que són permanents.
Aquest llibre està escrit per Grupo Biulme,
sí,
que et toca de prop també. Aquest.
Som un grup que érem antics estudiants antifranquistes i que continuem pensant. Home, el pensament ha evolucionat, evidentment, però continuem pensant en la mateixa òrbita de la lluita per la democràcia i contra el reaccionarisme, etc. I treballem junts. Ens anem enviant PDFs i anem corregint i observant i construint. I bueno, és agradable, perquè és mantenir una amistat antiga, no?
A més, hi ha gent a Madrid, a diferents...
Sí, quasi tots. Jo sóc l'únic que... Era un grup de Madrid, perquè jo he estudiat a Madrid al principi. I ara jo estic a l'exili català, diguem. Però,
a Sant Cugat.
Però mantenim el contacte telefònic, via internet... un contacte molt estret. Inclús tenim més projectes.
Vosaltres dieu que els vostres llibres no es descataloguen.
No es descataloguen, no. Precisament perquè tenen una vigència que no caduca, o no, potser caduca d'aquí un parell de segles, però bueno. I sempre tenim un exemplar per vendre si algú ho vol comprar. No és allò de, ui, aquest llibre fa 2 anys que es va publicar i ja no... No el descataloguem. Ara, aquesta setmana passada, ens han demanat el segon llibre que vam publicar el 2011. I
el podeu aconseguir perfectament.
No tenim grans estocs de llibres, perquè seria molt car, però és que a les impremtes digitals li demanes un llibre, un exemplar, o 5 o 50, i te'l serveixen en 3 o 4 dies. De manera que ells tenen els nostres llibres, una nota, i el llibre el tenim fabricat en 2 o 3 dies, o 4.
És una editorial atípica, no? De les grans editorials...
Sí, completament atípica.
Que coneixem.
El meu pare, que havia sigut editor, recordo que per imprimir un llibre havia de fer una tirada d'uns 3.000 exemplars. Si no, la impremta no es posava en marxa, perquè les linotípies funcionaven d'una manera completament diferent, gastaven plom, aquest plom els servia per 3.000 llibres, però després el plom de les lletres el reciclaven pel següent llibre, i que també li demanaven 3.000 exemplars. Nosaltres treballem sota demanda, de manera que no tenim grans estocs, i per tant no hi ha... Tampoc es fan malbé els llibres, que abans es feien malbé. Me recordo el meu pare, que deia: hi ha una humitat i hem hagut de tirar 100 exemplars perquè se'ns han fet malbé. I aquest tipus de cosa ja no passa amb les noves tècniques, i ens ho podem permetre de tenir sempre els llibres disponibles.
Per tant, campanya de ara per Sant Jordi, de llibres, de novetats, no en feu?
Aquest tipus de... És molt car. Participar en Sant Jordi és molt car. I nosaltres no tenim aquests recursos. El que sí que tenim és bons distribuïdors, els que sempre mantenim, ells sí que tenen un estoc de llibres, i després el que tenim són moltes adreces de gent que ens ha facilitat, i nosaltres els hi anunciem llibres, els hi anunciem actes, tenim un portal web en el qual diem, pues, en tal dia hi haurà una presentació d'aquest llibre, i la gent, si vol anar-hi, hi va, i bueno, funcionem bé, vull dir, no estem descontents des del punt de vista... No estem perdent cèntims, tampoc estem guanyant, però mantenim els recursos per seguir publicant.
Com hem de descobrir el vostre catàleg? A través de la pàgina web?
Cada llibre porta el catàleg actualitzat al final. Per tant, aquest, que és molt antic, que és molt dels antics, té un catàleg petitet, però el de Lenin, per exemple, té el catàleg pràcticament actualitzat.
Tinc un llibre a la mà de Gabriel Barceló, Miguel, a Catalán, Senyudo, Memòria Viva.
Sí, que és un gran científic.
El de Lenin és de les novetats d'editorial.
Sí, clar, és aquest any que es fa 100 anys, i el catàleg està pràcticament complet. I a la pàgina web tenim els catàlegs típics, la llista, però tenim una pàgina de la web que li diem estanteria, en què els llibres es veuen com si estiguessin en un prestatge en una llibreria. De manera que es veu la coberta del llibre, si es punxa, doncs hi ha tota la informació sobre el llibre, com demanar-ho, quantes pàgines té, el preu, de l'ISBN, tot això.
Jaume, i el llibre digital?
No, el llibre digital és molt complicat. És molt complicat. Primer, que va tenir un boom fa 4, 5, 6 anys, ara està una mica endavallada un altre cop. Perquè jo no llegeixo, en pantalla em cansa molt, és cansadíssim. Però a part d'això, perquè no t'ocupin, has de posar una cosa que diu un DRM, que és un protector. Els DRM són caríssims. Si fas una tirada de 5.000 exemplars, posar un DRM dividit per 5.000, bueno, però nosaltres no fem aquestes tirades. Llavors, és prohibitiu, el DRM. Es podia posar una marca d'aigua, però llavors, molt lleig. Llavors, la veritat és que no hem entrat en el llibre digital.
Us quedeu amb el llibre físic.
Sí.
La pàgina web d'Arpegio és www.editorialarpegio.com.
Sí, exacte.
Molt bé, doncs Jaume Tortella, moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Encantat.
Per explicar-nos la història d'Arpegio, sí, l'editorial Arpegio, i per molts anys d'investigació i de portar la cultura, la música, les partitures al públic.
Mentre el cos aguanti.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
La cruïlla cultural de Ràdio Sant Cugat.
Doncs per finalitzar la cruïlla cultural d'avui, us volia preguntar què fareu per Sant Jordi, quins plans teniu? Anar a passejar tranquil·lament? No, diu...
Està la parada. Ai, no.
Però... On sereu, a Polen?
Nosaltres serem a Travessera en Gran de Gràcia, una mica més amunt de Jardí.
Tot el dia, eh?
Sí.
Allà amb els vostres llibres.
Sí.
Molt bé, alguna signatura? Hi haurà algun autor? Passarà per allà?
Sí.
Molt bé, aleshores...
Nosaltres estem a Passeig de Gràcia, amb Mallorca, amb una parada d'aleshores, diguem, amb l'Avens, i amb Llegint Català, que és una associació d'editorials independents, que en som 10, fem una altra parada, també entre Mallorca i València, amb tots els de l'associació junts.
O sigui, us dividireu, parades, eh? Sí. Déu-n'hi-do, sí, també passaran autors per allà, autores...
Bueno, però nosaltres autors, com que són internacionals, ens costa una mica, i l'autora gallega fa poc va estar aquí, així que no l'hem tornat a fer venir. Haguéssim pogut fer-ho, però no, de moment no ho hem fet.
Molt bé. I Siglantana?
Estarem al carrer València, 310, llibreria Atelier, que ens la deixa un company.
També tot el dia, eh?
Sí, tot el dia, amb autors, Julieta Paris, Vicente Merlo, Javier García Campayo, Marta Robles, Alexis Racionero... i algú més que en deixo.
I la Gemma, què farà el dia de Sant Jordi?
La Gemma estarà passejant per Barcelona.
Quan eres editora no podies fer això, eh?
No, que va. Llavors em tocava acompanyar els autors moltes vegades a les diferents parades. Ara sóc editora també, però d'una altra manera, i estaré passejant per Barcelona i acompanyant també alguns dels nostres autors i il·lustradors. Bueno, veient com signen llibres, i amb els nostres editors, també.
Molt bé.
Gaudint del dia.
Gaudint,
sí,
del dia.
Que és un dia meravellós.
Doncs Gemma Cera, de Somnins, Maria Sampera, de l'editorial Les Hores, Aida de Prada, de Polen Edicions, i Ale Gómez, de Siglantana. Moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat per explicar-nos el vostre equip. Ofici, a mi se m'han quedat moltes preguntes. El llibre electrònic, l'audiollibre... parlar més de l'ofici, de la impressió, de la impremta, com prepareu els llibres, vaja, moltíssimes preguntes. Per tant, algun dia us convidaré de nou per parlar-ne.
Ja està bé, perquè al final ens focalitzem molt en Sant Jordi, no? I els llibres, sí, estan tots els 365 dies l'any, així que segur que
animem a la gent i expliquem que hi ha llibres, i no només llibreters, autors, sinó que també les editorials feu aquí tenir un paper molt important.
Sí. Perquè... I està bé també conèixer una mica quin és l'ofici de l'editor, perquè molta gent no el coneix, no? Sempre es parla dels autors, sí, però la figura de l'editor també és molt important. I posar-la en valor crec que val la pena.
És bàsica. Moltes gràcies, i fins la propera, i bon Sant Jordi, que gaudiu del dia.
Gràcies. Gràcies.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Cada mes, els alumnes dels instituts Leonardo da Vinci, el Centre de Formació d'Adults i el Col·legi Pureza de Maria expliquen l'actualitat dels seus centres a Ràdio Sant Cugat.
Primer de batxillerat van visitar el laboratori.
Al final de cada classe ens fa un experiment.
També ens fan recomanacions.
De fantasia puc dir una saga que es diu Crave.
Ens diuen què els agrada.
Jo espero els canelons de l'àvia.
A mi m'agraden molt els animals.
A mi m'encanta cuinar.
I ens posen al dia amb la música que escolten.
El Nadal més tropical de Gertrudis.
Jo he escollit La gent d'estimo, que és d'Oques Grasses.
No My Responsibility, de Billy Eilish.
Els instituts santcugatencs a Cugat Mèdia. Els dijous a les 10 a Ràdio Sant Cugat i en podcast a cugat.cat i a Ull Crític.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.
Thank you. Ràdio Sant Cugat.